El sotsinspector Manel Rodríguez va ser nomenat cap de la comissaria de Sant Cugat dels Mossos d'Esquadra en substitució de Jordi Osta l'any 2018. Vingut des de la comissaria de Rubí, en aquell moment Rodríguez situava com a principals eixos d'actuació a la ciutat el fer front als robatoris amb força a domicilis, que el 2017 havien tocat sostre amb gairebé 700 robatoris registrats, i els furts. Per això, les seves primeres actuacions al capdavant del cos al municipi van ser una reestructuració interna dels efectius locals i prioritzar la coordinació i els efectius al carrer. Després de més de 30 anys de servei i 6 anys al capdavant de la comissaria de Sant Cugat, Manel Rodríguez anuncia la seva jubilació i avui l'hem convidat a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat per fer balanç del seu mandat. Manel Rodríguez, bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Després de molts anys de servei, s'apropa el moment de la seva jubilació. Quins han estat els moments més significatius de la seva trajectòria al capdavant de la comissaria de Sant Cugat?
Bé, jo diria que la pròpia entrada, el propi aterratge a la comissaria, doncs, va fer patxoca perquè la situació amb el tema de domicilis doncs, era bastant preocupant. De fet, he d'admetre que la meva incorporació a Sant Cugat tenia com a objectiu fer passar a pàgina de la situació delictiva en matèria de domicilis. Aquest va ser el motiu principal que em va portar aquí. Llavors ens hem de traslladar a un any on cada tarda hi havia diversos robatoris en diverses urbanitzacions i que la suma de tot aquest any tan negre va comportar una xifra de passar els 700. Clar, la tensió entre veïns, entre el propi govern, que era normal, preocupant, va ser que la principal preocupació que he tingut des del primer dia ha estat aquesta. Sempre he dit que els domicilis és el taló d'Aquiles de Sant Cugat.
Vostè venia de Rubí. Com valora el canvi? És molt diferent treballar a Rubí o a Sant Cugat?
Sí, la veritat és que tothom acaba dient que dos ciutats colindants, veïnes, i quina diferència, no? La gran diferència, vull dir, el factor que més diferencia les dues ciutats és que Rubí, podem dir que té un 80 o un 90% de delictes comesos per persones que resideixen en la pròpia ciutat. I és el cas a la inversa de Sant Cugat. Sant Cugat, el 90% dels delictes estan comesos per persones que venen d'altres ciutats a delinquir aquí. I persones que siguin autòctones de Sant Cugat, no n'hi ha. Jo sempre he dit que Sant Cugat no fabrica delinqüents, eh?
Durant el seu mandat, l'alcaldia de Sant Cugat ha passat per les mans de Carmela Fortuny, de Mireia Ingla i de Josep Maria Vallès. Amb qui s'ha entès millor a l'hora d'establir els eixos de treball en matèria de seguretat?
Li falta un. Vaig coincidir en la meva arribada a l'abril del 2018 amb la Mercè Conesa, amb la qual li faltava un mes i va marxar al port. Miri, jo crec que he intentat estar a disposició i servir a l'alcalde, que al final era qui té la competència primera en matèria de seguretat a la ciutat. Per tant, jo sempre he considerat que estava a disposició i a les ordres dels alcaldes, i el que he procurat és sumar, ajudar, i que no els hi faltés mai la meva mà estesa en qualsevol problemàtica, com ha estat, perquè hem tingut diverses situacions en les que l'alcalde o l'alcaldessa m'ha trucat i hem debatut alguna problemàtica. Jo certament no tinc predilecció, la Mercè Conesa pràcticament no vaig coincidir, tinc el record de la Carmela Fortuny com a primera alcaldessa, i a l'arribar els dos i tenir la problemàtica de l'habitatge, que era una de les coses que més li va preocupar, evidentment, per la situació, i en la que vam fer aquella necessitat mútua de binomi, de lluitar per revertir la situació, i certament he estat molt bé ara. Escolteu, veig l'alcalde, l'energia que té, que cada dia me passa un whatsapp per dir-me: Manel, tinc un veí que me diu què tal, i el cap de la policia local també, vinga, ens hi posem, vinga, força, gràcies. I el veig supermotivat i supertreballador cada dia, i passejant per tots els barris, saludant la gent i parlant de seguretat. I la veritat és que la sensació és que se pren molt en sèrio el tema de la seguretat, i així a mi m'agrada.
A Sant Cugat es produeixen 56 fets delictius per cada 1.000 habitants, que és una xifra molt per sota del 78 de mitjana a Catalunya. L'any passat va haver-hi un petit repunt del 4%, però les dades d'inici d'any són bones. Vostè sempre ha dit que Sant Cugat és una ciutat segura. Com definiria la situació actual?
Bueno, doncs continuaria en aquesta línia. És més, pensi que si ja l'any passat deien que era segura, en aquest moment que parlem, la diferència de nombre de fets delictius en matèria de robatoris a domicili és que a data d'avui, respecte a la mateixa data, mateix període del 2023, estem reduint un 30% als domicilis. Si continua aquesta línia proporcional, tot i que ara venen els mesos on s'incrementen una mica, jo crec que a final d'any podem estar en l'entorn dels 240 contra els 280 de l'any passat, amb la qual cosa encara milloraríem aquesta situació. I ja no només en robatoris a domicili, vull dir, la resta de delictes, a veure, són xifres molt baixes, i més si les comparem amb altres llocs, ja veu que la ratio és molt diferent. A més, miri una cosa, jo sempre he dit que per determinar si un territori determinat és segur o no, s'han de donar dos ítems diferents. Per un, l'estadística, perquè no hi ha una altra manera de valorar si estem segurs o si hi ha seguretat en aquell entorn o en aquella ciutat. El nombre de denúncies que rebem, i aquest és el que ens diu aquesta reducció. I per un altre, la sensació d'inseguretat que tenen els ciutadans, la percepció, ells que on opinen, se passegen bé, algú els atraca pel carrer, algú els agredeix, tenim un depredador sexual, no, tenim un depredador que estigui fent delictes violents contra les persones, tampoc. Llavors, què ha passat sempre? Que les dades han anat baixant, i a mesura, les dades de l'observatori municipal que fa de percepció de seguretat era més alta. O sigui, l'última havia un percentatge que era que el 80% de persones estaven segures a casa. I en el rànquing de preocupacions dels santcugatencs, doncs hi havia la preocupació de l'estat de les voreres abans que el de la seguretat. Bueno, doncs aquí jo el que valoro és que s'han acoplat i s'han ajuntat aquests dos ítems, aquestes valoracions, que són compatibles, i el que ens diu, dades baixes i sensació de seguretat alta. Escolti'm, és ideal això.
Parlava dels robatoris en domicilis. Un dels seus grans objectius quan es va situar al capdavant de la comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat era arribar als nivells de 2007, quan es van produir 204 denúncies. Estem en el camí d'assolir-ho?
Sí, si se fixen en les gràfiques que darrerament a final d'any he fet de balanç anual, la gràfica a partir dels 700 està baixant any rere any. És cert que van tenir un any que va pujar una mica, però la tendència generalista és que va a la baixa. Si s'acompleixen aquests pronòstics de tenir 230, 240, 250, tornarem a baixar, amb la qual cosa, doncs, la tendència és anar als anys on vam obrir la comissaria i on hi havia menys grups organitzats per robar en domicilis, i per tant podrem igualar aquesta xifra inicial.
Parlava de grups organitzats. Quin tipus de delinqüents, quin tipus de lladres tenim a Sant Cugat? Hi ha bandes organitzades?
Sí, són grups que específicament tenen doncs aquest delicte de robatori a domicili com a modus vivendi, i que tenen un modus operandi concret. Val? Tenim el grup que doncs accedeixen als domicilis mitjançant zones boscoses, semiboscoses. Tenim altres que es dediquen a marcar amb la porta un marcador per saber si hi ha algú dintre o no i accedir per la porta. Tenim els que trenquen el bombín perquè fan bec de lloro, els que entren per un finestral. I són grups, doncs, com a mínim tres persones, on se reparteixen una sèrie de rols de vigilància, d'accedir a la primera planta, a l'altra a la segona, i actuar ràpidament en 4 o 5 minuts i agafar tot el que puguin. Aquests són els que continuarem tenint aquest hivern. Val? I són els que nosaltres pues, posarem els mitjans i els recursos humans i materials juntament amb policia local, que aquest tema sempre l'hem abordat amb ells i ens ha donat, com se veu, molts resultats, i continuarem fent el que nosaltres anomenem el POE Habitatge, que és un pla operatiu específic per pal·liar la situació dels domicilis, no només a Sant Cugat, a tota Catalunya.
El 2023 es va registrar un augment del 46% en robatoris a l'interior de vehicles. Es va passar de 328 el 2022 a 479 l'any passat. Aquest increment va portar a l'activació d'un operatiu especial amb drons i amb agents de paisà. Uh-huh. Aquest macrooperatiu, aquest tipus de desplegaments, funcionen uh-huh. realment? Ha donat resultats positius al 2024?
Doncs així ha estat. De fet, i crec que en una entrevista en aquest mitjà ja ho vam poder constatar, és que a la que vam implementar aquest dispositiu i vam fer unes quantes detencions, el tema va baixar radical. Per què? Perquè aquells dos grups que tenien estaven molt, molt actius a Sant Cugat i cada dia venien a fer entre 7 i 8 cotxes. Clar, a la que fas aquestes detencions no hi ha 50 grups, hi ha dos. A la que van fer les detencions el tema va caure en picat. Hem continuat tenint molt divers i molt espaiats en el temps i en les zones, però les dades a final d'any, si la cosa continua igual, seran menys robatoris de vehicles que l'any passat.
Molt bé. Pel que fa als robatoris violents en espais públics, el 2023 vam observar una disminució significativa del 33%, passant de 101 a 68 casos. La violència és una cosa habitual a Sant Cugat? Aquests robatoris amb força, com els atemptats contra les persones, són els que generen més sensació d'inseguretat?
Té raó, i de fet vam tenir una època on vam patir aquesta mena de robatoris. Miri, han estat, de manera general, i això ja ho vam comentar, han estat els autors joves, persones joves, majoritàriament menors d'edat, que robaven a joves de Sant Cugat, també menors d'edat. On passava això? En parcs, en zones on hi havia aquest grup de joves de Sant Cugat en espais més solitaris, i on els autors doncs els robaven amb empentes o amenaces, doncs un patinet, un mòbil, els diners. No han estat robatoris amb una violència extrema, amb ús d'arma blanca ni coses així, però és igual, vull dir, amb aquesta mena de delictes a nosaltres sempre ens ha preocupat i li hem dedicat hores, perquè la llibertat i la seguretat de les persones en una via pública ha de ser prioritari. I de fet el conseller, el president Illa, en una actuació al Parlament ho va comentar, que la manca de seguretat en una via pública és una manca de llibertat, i per tant una de les prioritats de Mossos havia de ser protegir les persones en la via pública. No s'ha de tolerar doncs que algú no pugui circular lliurement per un espai que és de tots, que és públic, i que l'administració i la policia s'ha d'encarregar de que això sigui de la manera més normal i més pacífica possible, amb la qual cosa, des d'aquí, sigui o no sigui, perseguirem aquesta mena de delictes com molt prioritaris.
Les ciberestafes són un altre fet delictiu a l'alça. Estan preparats els Mossos per aquest canvi a la manera de delinquir? Et jubiles perquè arribes tard a aquests canvis a la delinqüència?
Bueno, la veritat és que sí, que ja fer ús del meu mòbil és tot una aventura, eh? I de vegades li he de donar a la meva filla de 22 anys perquè m'arregli les destrosses que faig. Això és una pregunta molt interessant, la veritat, perquè mireu, a la ciberdelinqüència ha crescut exponencialment d'una manera inimaginable. És el delicte que, des de que tenim codi penal, ha crescut de manera tan fulgurant i tan ràpida. Mai un delicte havia tingut aquesta trajectòria, no? Han estat delictes de molta dificultat des del punt de vista de l'actuació policial. Per què? Perquè la majoria d'aquests delictes se produeixen a casa, quan estem fent servir l'ordinador, quan rebem un correu i activem un link pensant que estem parlant amb correus o amb qui sigui, i llavors pues, és difícil que la policia intervingui en aquests àmbits privats, no? El que sí que hem hagut de fer i continuem fent és fer prevenció, és a dir, ens dediquem a xarxes socials, a xerrades, a dir a la gent què no han de fer, què no han de fer i on han de sospitar i on han de desconfiar, i aquesta és l'única cosa que podem fer. Ara bé, també hem de pensar que els servidors i els autors d'aquest tipus de delictes habitualment, per norma general, no estan en el nostre país, en el nostre estat, estan en servidors de Tailàndia, Singapur. Llavors això afegeix una dificultat més gran per perseguir aquesta mena de delictes. Però, com vostè diu, és cert que Mossos, veient la realitat d'aquest delicte i la poca possibilitat d'actuació, n'ha creat una regió virtual on hi ha tècnics en informàtica, especialistes en delictes d'aquesta mena, per fer doncs, una recerca i una actuació doncs, molt més activa del que s'estava fent fins ara.
Les ocupacions han generat certa alarma social a l'Estat i a Sant Cugat, tot i que les dades no ho corroboren. Hi ha problemes de seguretat per cases ocupades a la ciutat?
No, en aquest moment, bueno, ja sabeu que vam tenir dos habitatges ocupats de caràcter delinqüencial, és a dir, que eren cases i mobles que servien de cau a aquests grups a partir dels quals delinquien. Això pues, afortunadament s'ha acabat amb aquestes immobles que teníem, i actualment doncs, no tenim cap immoble, cap casa ocupada d'aquest doncs, caràcter delictiu i que estigui doncs, generant doncs, una problemàtica d'inseguretat en un entorn concret.
Si parlem d'ocupacions en general des del punt de vista policial, és veritat que hi ha hagut desnonaments molt durs amb intervenció judicial de Mossos, el més recent aquí al carrer Indústria. Uh-huh. Aquest tipus d'intervencions genera dilema dins del cos?
Bueno, no pot generar cap dilema perquè, miri, la policia té una inscripció a jutges, fiscals i tribunals molt interioritzada. És a dir, nosaltres, així com de vegades ens diuen que fem objecció de consciència com a bombers i tal, doncs bueno, nosaltres no podem tenir aquest pensament ni aquesta contrarietat, perquè nosaltres ens hi devem des d'una manera administrativa governativa doncs al govern de la Generalitat i a la Conselleria d'Interior, però amb una vinculació directa amb la judicatura. I en fi, estàs interpel·lat al Codi Penal en el cas de que tu no vulguis complir un requeriment, una ordre judicial, amb la qual cosa no ens genera dubte de l'actuació. Nosaltres hem de seguir les instruccions judicials. També li haig de dir que personalment jo estic d'acord amb el fet de que una propietat que ha estat usurpada doncs se li ha de retornar al seu legítim propietari. Ara bé, una altra cosa és la sensibilitat personal a que doncs haguem de fer fora doncs, una família doncs, que no té recursos, que no té habitatge i que se li hagi de desocupar. Evidentment no ens agrada. A mi aquesta actuació que vostè me comenta, no parlo de la resistència dins les accions que es van fer per evitar aquest desnonament, però si me pregunta específicament per l'acció o pel fet de que aquestes dues persones, aquesta mare i aquesta filla, no poguessin romandre en aquest pis perquè no el podien pagar, doncs home, jo no sóc insensible i els companys que van venir tampoc. Per què? Perquè qualsevol persona es pot trobar en una situació així d'un moment a l'altre. Tenir propietats, tenir coses i deixar-les de tenir per 50.000 coses que te poden passar a la vida, amb la qual cosa, joder, nosaltres no som immunes, nosaltres no anem als llocs i disfrutem amb aquestes coses. Clar que no ens agraden, clar que no ens agraden. I miri, en aquest cas, com ens passa en altres, on hi ha nens petits, és dur veure una família amb nens petits agafar bosses i maletes i marxar i veure'ls plorar, i en algun cas no tenen ni temps per agafar les seves coses. És molt dur, però al final no tens més opció. has triat una professió en la que la primera norma és fer complir la llei.
Un dels conflictes pendents de resolució a la ciutat és la creixent tensió a la plaça del Coll. Els veïns alerten que la convivència està al límit. Com es pot resoldre aquesta situació?
Bueno, el problema de la plaça del Coll és un tema, és un problema transversal. Aquí és un tema que hem de poder solucionar entre totes els actors que poden tenir alguna relació directa en minvar aquesta situació, des de l'Ajuntament, doncs una mica la policia, serveis socials, etc. Jo el que li puc dir és que tot allò que ha passat en la plaça del Coll amb una relació directa amb el Codi Penal, amb els delictes, doncs la policia no ha dubtat. En el minuto uno hem anat a resoldre aquesta situació i de fet des de juliol doncs tenim en policia local un dispositiu que se'n diu Endoll, en el que estem fent presència compartida en diferents hores i diferents moments entre la policia local i Mossos amb un cotxe present, i que segurament l'haurem de continuar tenint perquè la situació encara doncs és molesta i és delicada. En la plaça el que passa és que el fet de que hi hagi el guirigall i serveis socials, pues evidentment les persones que freqüenten aquests llocs, pues persones necessitades, persones amb pocs recursos, persones que alguns pues abusen de l'alcohol i després pues tenen baralles rifirrafes entre ells. Evidentment, un a casa seva, a la plaça, doncs el que vol és tranquil·litat i pau. Clar, els veïns es queixen, és que es fan pis en la plaça, a gossos, i generen pues les molèsties pròpies i comprensibles en aquests casos, però jo el missatge és que continuarem estant ahí. Està els serveis socials, està l'Ajuntament, que preocupa molt aquest govern, i està la policia local i estem nosaltres.
Ara que deixa el cos, li podem fer aquesta pregunta. Creu que les cúpules policials estan massa polititzades i estan lluny del que passa sobre el terreny?
Bueno, és una pregunta també complicada. És possible que a nivell de cúpula policial, però clar, jo penso que jo me moc en trinxera, en el territori, i jo aquí pues, no tinc cap pressió política, ni indicació política, ni ningú me diu què és el que he de fer, perquè bueno, al final són les lleis les que manen a la policia, no?
Com valora l'acord per derogar la Llei de Seguretat Ciutadana, la popularment coneguda com a Llei Mordassa?
Bueno, és una decisió política i per tant doncs les hem de respectar. Nosaltres el que al final fa la policia és aplicar les lleis, les que siguin, i per tant doncs en aquest sentit pues no hi ha cap comentari a fer. Vull dir, doncs si finalment és així, perquè segurament si això es tira endavant doncs encara tinguem un període llarg fins que s'aprovi, doncs quan arribi aquest moment pues, escolteu, ens adaptem a el que hi ha i a obeir el que el legislador doncs interposa, que per això el legislador és savi i aplica les lleis que democràticament han de ser vigents per la societat.
De tots aquests anys, té alguna anècdota per compartir?
Anècdota per compartir? Bueno, ara sí, de sobretot doncs no.
O si li pregunto,
sí, li explicaré una que està bé. Miri, fa no gaire, sap que tenim l'escola japonesa aquí a Sant Cugat, i que cada dia pues venen alumnes de tot arreu de Barcelona i l'àrea metropolitana, no? Llavors, el consulat del Japó té, a part del cònsol general, un cònsol en matèria de seguretat. I el renoven cada 4 anys, amb la qual cosa aquest era ja el tercer cònsol en seguretat, o sí, perquè el primer el vaig enganxar ja a mitges, el cònsol de seguretat que s'incorporava ara fa 3 o 4 mesos, també a la vegada que el cònsol general, i es renova en tot el que és el consulat. I atès que tenim molta relació amb l'escola japonesa, perquè ens demanen accions, vigilància, fer simulacres, participar dels simulacres, consells de seguretat, ells tenen el tema seguretat molt arraigat, I llavors pues, va venir el cònsul de seguretat a conèixer-me i bueno, estaven departint allà en el meu despatx i parlant de la policia del Japó, perquè els cònsuls en seguretat són inspectors de la policia del Japó, pues, li vaig fer un regal d'una auca dels 300 anys d'història dels Mossos i com a anècdota li explicava que antigament quan un mosso es volia casar li havia de demanar permís al seu comandament superior. També que el mosso havia de viure en la població on treballava, era una obligació, estava en la carta d'obligacions, una cartilla d'obligacions dels Mossos, i entre elles aquesta de demanar autorització, no? I jo li explicava de manera jocosa com dient la tradició tan antiga i tan arcaica i tan peculiar, no? I llavors el cònsul me dijo, bueno, a Japón tenemos que pedir permiso también, pero en la actualidad, y se han dado casos de que el jefe ha dicho que no lo autoriza porque la familia de la novia o del novio no era una familia ejemplar. Y si pasa esto, él tiene que dejar la policía, ¿no? Entonces, claro, cuando yo le estaba explicando de una norma arcaica primitiva de hace 200 años, pues él me explicó que en Japón era vigente. Y bueno, pues imagínese la cara de póker que se me quedó.
Sí, no sé si vol compartir quin ha estat el millor o el pitjor moment des que va arribar a la comissaria de Sant Cugat o fins i tot com a policia en la seva trajectòria de més de 30 anys.
Bueno, sens dubte hi ha dos moments que bueno, pues que mai els oblidaràs i que d'alguna manera marquen una mica, no? Mire, el primer va ser, com no pot ser d'una altra manera, tota l'època a partir de l'1 d'octubre del 2017. Bueno, vam treballar amb molta atenció, veiem lleis i confrontacions i administracions diferents i teníem, pues, a lo millor, no tota la informació, la voluntat popular, la societat, el que uns demanaven, el que altres demanaven, i ens veiem al mig d'aquest entrepà, no? Els anys posteriors, aniversaris de la sentència, manifestacions de Pablo Hasél, etc., doncs bueno, allò va ser un període que no cal que li digui que des del punt de vista policial va ser molt dur, va ser molt dur, amb afectacions a persones policials, però amb afectacions familiars, d'amistat, i certament, i després la repressió en el sentit de que molts comandaments, perquè clar, vull dir, al final el que va aflorar és que polítics, tal, imputats, detinguts, però el que no surt és que molts comandaments de l'escala intermitja, pues, que van fer els briefings, que van donar instruccions aquell dia, aquella matinada, a les 5 o a les 6 de la matinada, estan imputats. Encara tenim companys que han de passar el procés judicial. Llavors això tot plegat va suposar, doncs, un moment capdalt en la història dels Mossos en l'època moderna, no? La imputació del nostre cap com a facilitador d'una rebel·lió, d'una sedició en la que podia estar 25 anys a la presó, pues, allò va ser frapant. I l'altre, per les contradiccions, va ser l'estat d'alarma que es va haver d'implantar a motiu de la Covid. Pensi que tota la vida i la formació que tinc acadèmica i policial es basa en els drets fonamentals de les persones, no? Després, pues, d'una època d'ostracisme i de dictadura, doncs la policia basa la seva actuació i els seus fonaments en aquests drets fonamentals. Llavors, mai m'hagués imaginat que havíem de denunciar a una persona pel fet de passejar lliurement pel carrer, perquè passejava el gos en una franja horària on estava prohibit sortir al carrer. Mai m'hagués imaginat que com a policia, que el que havia de garantir era tot el contrari, era les llibertats de les persones,
En aquella situació tan crítica, el que havia de fer era sancionar-los econòmicament. O per anar a comprar el pa, o fora del seu cercle territorial de l'habitatge. Vull dir, allò ens va impactar molt. Haver de fer torns i treballar des de casa, perquè el que policialment volíem evitar era el contagi de tota la comissaria, perquè, pues, clar, és un servei públic que no pot faltar, és molt sensible, és molt delicat. Era un de les professions anomenades essencials per a treballar. Llavors havien de fer tots i estar separats, no treballar en despatxos, ocupar passadissos, totes les gestions internes eren telefòniques, és a dir, viure allò des de una perspectiva que mai te podies haver imaginat i que l'havies viscut en pel·lícules de televisió, i que jo vaig arribar un moment que pensava que això, aquesta realitat, estava depassant el que era la ficció, no? I sobretot el que li he dit al principi, aquesta restricció de drets, d'horaris, no pots sortir a córrer, no pots no sé què, tal. Hòstia, això va ser per mi, va ser impactant.
Marxa amb la sensació d'haver aconseguit els objectius que es va marcar quan va arribar. Quins reptes queden pendents per al seu successor? Hi ha algun nom sobre la taula?
A veure, des d'un punt de vista de que, partint de la base de que la meva arribada va estar motivada per la situació que en aquells moments vivia la ciutat pel tema dels domicilis, els robatoris, doncs sí. Si en comptes de tenir 700 hem baixat i ara tenim 250, escolteu que és una reducció d'un 67%, pues li diria, pues sí, missió complida. Acabada? No, ni molt menys. Tenir 250 domicilis, policialment, per un comandament policial i per un agent de base, són molts robatoris. Pensem que cada any hi ha 240, 280 famílies que pateixen un robatori. A on? En el lloc més sagrat, més íntim, que pot existir, que és un domicili. Amb la qual cosa, nosaltres, no, ni jo mateix, he caigut en l'autocomplaença cada vegada que veia la reducció de domicilis pel fet de que ja no teníem 700. L'objectiu no era no tenir 700, l'objectiu era tenir el menor nombre possible de robatoris. I aquest camí es va iniciar i encara continua, perquè aquest any tornarem a baixar, si tot funciona com ara, doncs als domicilis. Amb la qual cosa, parcialment missió completa, però encara el meu successor s'haurà de posar les piles perquè això continuï baixant fins a el màxim possible. L'ideal, home, l'ideal és que no hi hagués ningú. Això seria l'Eden, no? Però la nostra feina anirà encaminada a això.
Hi ha algun nom sobre la taula? Vostè té alguna preferència?
De substitut? No, la veritat és que jo tinc molt clar que la persona que vingui haurà tingut un bagatge i una experiència en altres destinacions que el facin totalment apte per ocupar aquest lloc i que tindrà suficients coneixements com per poder afrontar totes aquestes situacions delictives que per ell, venint d'altre lloc, no seran noves. Vale, a lo millor ve d'una ciutat on té els robatoris violents, és el taló d'Aquiles, però al final tots els delictes són els mateixos a tot arreu.
Quins són els seus plans de futur? Té alguna afició que tingui ganes de,
bueno,
dedicar-li temps?
Tinc moltes. La veritat és que aquests dies estic pensant, dilluns quan em llevi i després de 42 anys que són al despertador, no tingui un lloc d'obligació per anar, això encara estic païnt com què me passarà dilluns, com, perquè és possible que igual agafi el cotxe i vingui a comissaria. Ja els hi he dit, allà a comissaria, deixeu-me entrar. La veritat és que, bueno, tinc l'alegria de poder jubilar-me, pues, amb un bon cert estat de salut. Miri, a mi m'agrada molt posar els peus en remull a la platja i llegir un llibre. Això és una satisfacció indescriptible. Miri, m'agrada restaurar mobles antics, m'agrada molt el cinema, m'agrada molt viatjar, gaudir de la família, no tinc grans ni luxoses hobbies ni aficions, i bueno, i a mi pues m'agrada estar en un entorn familiar estimat i amb amics, que afortunadament pues puc dir que en tinc molts. Li he de dir també que alguns que ara són molt amics i que viatgen junts, els he conegut gràcies a ser cap de la comissaria, no, i no amics interns de la comissaria, sinó pues directors de seguretat d'alguna empresa i tal, i bueno, i hem entrat en aquest nombre d'amics. I bueno, i bàsicament, doncs, escolti'm,
gaudir dels petits plaers de la vida.
Exactament.
Molt bé. Manel Rodríguez, moltíssimes gràcies per atendre'ns i gràcies per aquests 30 anys de servei. Doncs, li desitgem una jubilació molt feliç.
Doncs moltes gràcies, i el mateix us desitjo a tots els de Cugat Media, quan els hi arribi, que els hi arribarà.
Molt bé.